Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana ens acompanya el coach expert en el rendiment personal, lideratge i hàbits d'excel·lència, també exjugador i entrenador del Barça d'handbol, el Xesco Espar.
Francesc Espar Moya, més conegut com a Xesco Espar, va néixer fa 58 anys a Barcelona i és llicenciat en Ciències de l'Educació Física per la Universitat de Barcelona i té un màster en Psicologia de l'Aprenentatge per l'Autònoma. És professor d'INEF des del 1991 i ha estat entrenador del Barça d'handbol del 1985 al 2007. En aquests més de 30 anys al club, Espar va ser jugador, entrenador de jugadors joves, preparador físic del primer equip i primer entrenador de l'equip professional. Entre els seus èxits cal destacar 4 Copes d'Europa i 4 Lligues a Sobal. Actualment és especialista en el rendiment personal, lideratge i hàbits d'excel·lència i porta més de 12 anys en el món del coaching. Al seu perfil de Twitter hi llegim una frase seva: "El millor no està per arribar, no vindrà sol, sinó que cal anar a buscar-lo."
I nosaltres l'hem anat a buscar a ell. Xesco Espar, benvingut al Propòsit i gràcies per acompanyar-nos.
Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me i considerar que tinc un missatge que val la pena compartir. Moltes gràcies.
Val molt la pena escoltar una conversa que arrenca amb una cançó, una gran cançó triada per Xesco Espar, una cançó de Bruce Springsteen. Waiting on a Sunny Day de Bruce Springsteen en aquesta versió enregistrada en directe justament a la ciutat de Barcelona, al Palau Sant Jordi. Quin bon rotllo, Xesco, que desprèn aquesta cançó, quina alegria i quines ganes de viure.
Sí, i si t'explico, aquesta cançó va ser una de les principals eines que vaig tenir jo com a entrenador.
No m'ho crec.
Perquè aquesta cançó té una història. Aquesta cançó portava uns mesos entrenant a l'equip i sí, estava a casa un dia i era un diumenge al matí, estava preparant coses de l'entrenament de la setmana i el meu fill Pol tenia la MTV oberta i estava sonant aquesta cançó i a mi el Bruce Springsteen m'agrada molt i em vaig quedar mirant la cançó, no? I a més és la cançó, aquest és el concert de Barcelona, m'agrada molt aquesta versió perquè ell parla en català al principi i al final de la cançó.
Sí.
I va haver un moment que se'm va posar la carn de gallina, però gallina de piel, però de piel. I és el moment que el públic li canta la cançó amb ell. És a dir, aquest tio cobra una pasta perquè la gent li canti les seves cançons. Imagina't la connexió que ha arribat a tenir amb el públic, no? Llavors jo vaig pensar, jo he d'aconseguir que el meu equip d'handbol sigui això. És a dir, que el públic vingui, perquè aquest tio li està fent al meu públic. O sigui, la gent que estava al Palau Sant Jordi és la gent que ve després al Palau potser a veure'ns a nosaltres. I aquesta gent té la capacitat d'entregar-se així a un fet que el transformi, com és una cançó. I avui en dia només hi ha dues coses que fan això, que és l'esport, uns Jocs Olímpics, que congrega un gran partit, i la música. I aquests són els dos grans vehicles que tenim, que podem utilitzar per inspirar la gent.
I sobretot per aquesta capacitat que té la música per entrar-nos dintre, per moure'ns, per marcar-nos i per funcionar fins i tot com a motor i com a record, no? Que dius, sona aquesta cançó i recordo aquell dia en què el meu fill estava amb la tele i hi havia l'MTV. És a dir, un nivell de concreció que potser no recordes d'ahir, coses amb aquest nivell de detall que va passar l'any 2000. Bé, no sé, aquesta versió de la cançó des del 2002, i la versió deu estar por ahí, 2002-2003. Vull dir que imagina't si ha plogut, no?
Sí, és que però a més em vaig fixar en el vídeo. Jo utilitzo en les conferències que dono amb empreses, amb grans multinacionals, jo utilitzo aquesta cançó a vegades i els explico. Sabeu quins són els secrets del Bruce Springsteen? I en el vídeo surten. I és el bé que s'ho passa a la gent. És a dir, la gent recolza allò que ajuda a crear. Llavors, quan tothom se sent important, des de l'Steve, que canta, tothom té una estona en la cançó, la noia de la guitarra, la noia del violí, el noi del baix, el noi del saxo. És a dir, realment tu contagies de bona vibració quan el teu equip està empoderat a un nivell que tothom se sent important i tothom sap què aporta. I vaig anar desgranant coses que passen durant el vídeo i em va servir això dràsticament, si no és una paraula massa potent aquí, per poder dirigir millor l'equip, per inspirar l'equip, per fer-los entendre que lo important no està tant en el camp, que sí, com en l'emoció que generem amb la gent. I en la mesura en què fem que la gent torni a veure'ns, a cantar-nos, tindrem un equip campió. I un equip que valdrà la pena mantenir. Es tracta de transcendir
amb aquest el
que fas per la gent.
Amb aquest buit tinc una sanitat i que arrenquem aquesta conversa amb el Xesco Espar, recordant aquella etapa al Futbol Club Barcelona. Després en parlarem, parlant també del que està ocupant la vida de Xesco Espar des de ja fa més d'una dècada en aquest món més vinculat al coaching, al lideratge també. Més d'una vegada he sentit explicar que la vida són etapes, no? I que nosaltres tenim la capacitat no sé si la paraula és actualitzar-nos, no? Però d'anar-nos com autorrenovant a nosaltres mateixos. Aquesta és una capacitat infinita, la que tenim, la de renovar-nos i reinventar-nos?
Jo crec que en la mesura en què el món segueixi canviant, és una habilitat que necessitem. Tu saps com em presento jo en les conferències?
Com
jo presento
ara?
La meva versió.
Quina versió?
La 5.9, ara mateix.
5.9?
Des de fa poc. 5.9, la meva versió.
I què t'ha fet fer l'últim canvi? Ho dic perquè, com m'has dit, des de fa poc, 5.9, com ho has detectat que has fet aquesta darrera actualització?
Perquè vaig complir 59 anys el 4 de gener. Jo poso un punt entremig. És la meva manera de presentar-me. És una manera que vaig tenir jo. Jo em vaig inventar aquesta metàfora. Mira, jo era el... Perdona que torni a l'equip d'handbol.
No, cap problema. Crec
que és transformador, això. Mira, jo era el preparador físic de l'equip d'handbol. I jo volia ser l'entrenador. Llavors, la gent que havia de prendre la decisió no em tenia en compte a mi perquè jo era el preparador físic. Jo havia estat entrenador durant 12 anys, jo era entrenador, però durant una època vaig ser entrenador responsable de la preparació física.
Sí, eh?
Però això, a vegades, la gent que ha de prendre les decisions no coneix aquest intríngulis. Llavors, jo volia ser l'entrenador, però quan el Valero Rivera es va retirar, ningú va pensar en mi, perquè pensaven, ell només és el preparador físic. Llavors, jo vaig demanar hora per parlar amb el president i li vaig dir, la meva presentació va ser, jo vaig, perquè clar, jo necessitava que el president em veiés amb una altra perspectiva, i li vaig dir, president, vinc a presentar-se al Xesco 4.1. La meva primera frase quan vaig parlar amb ell. I em va dir, què dius? I vaig dir, és que només t'han parlat del 3.4 i no té res a veure. Llavors vaig apuntar el portàtil que tenia sobre la taula i dic, oi que tens Windows aquí i l'actualitzes cada any? Diu, sí, dic jo també. I era una metàfora que m'inventava perquè veies que tothom es transforma, que jo no era només un preparador físic, que la gent podem ser més coses que una. I aquell dia em vaig inventar aquesta metàfora. I en recordo aquest dia, al final vam tenir una reunió d'una hora i em va posar d'entrenador, no? Perquè va veure que la gent no és un arbre que neix en un lloc i es queda allà sempre, no? Que la gent pot moure's, pot evolucionar i va confiar en mi i em va posar d'entrenador.
Mira, recordo que jo crec que deu fer una setmana aproximadament a una contra de La Vanguardia, entrevistaven una senyora que és arquitecta. És que ara no en recordaré el nom. Recordo que tenia 53 o 54 anys i que li feien una entrevista perquè era una arquitecta que li havia anat molt bé la vida, que explicava en aquella entrevista que tenien fins i tot un despatx amb el marit, no? Però que el 2008 va arribar la crisi que va arribar, que evidentment el negoci de la part immobiliària li va passar el que va passar, i que havia reconduït la seva vida i s'havia fet informàtica, no? I deia, tinc 53 o 54 anys i m'he convertit en la júnior d'una empresa fent d'informàtica,
sí.
No? I estic fent aquest procés vital venint de ser una persona arquitecta amb un despatx propi, amb una vida molt ben guanyada, no? I en un moment en el qual sembla que has de començar a recollir tots els fruits de tota una etapa, no? Vital i professional, cada cop es veu estroncada per una cosa que no pots controlar, com una crisi. M'ha cridat molt l'atenció perquè segurament ara estem en una etapa semblant però pel coronavirus, no? En què hi ha molta gent que s'està trobant amb feines que s'acaben de manera abrupta, en edats en què els sembla que no hi ha futur, no? I que no saps cap on ha d'anar. Per això m'agrada, no?, aquesta teoria que de tenir la capacitat permanent de fer aquesta transformació personal.
Mira, la primera frase que vaig escriure en el primer llibre que vaig escriure, Jugar con el corazón, portem com 70.000, tenim 27 edicions del llibre.
Sí,
la primera
no?
frase era, tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. I mentre que la pública i la privada és on passem la major part del temps, la secreta és la clau de volta de tot. Perquè la vida secreta és la vida dels somnis, de les aspiracions que cadascú tenim, no? De les coses que no t'atreveixes a compartir amb els altres, que tens por que es riguin de tu, no? I aquesta és la més important. És la vida de la confiança, no? De la formació personal que generem sense parlar-ne. Doncs la gent no pot viure d'esquenes a aquesta vida, perquè si aquesta vida està ferma, els canvis no són difícils. Perquè et dones compte que el fort ets tu, no és la teva feina. La feina, evidentment, que és on tu et projectes, no? Però t'ho dic perquè Perquè molta gent, aquesta és una qüestió que està molt, molt present, no? Avui en dia a la societat. Un jugador, quan es retira de competir, no? Que és el mateix que ho posa una persona, la fan fora ara de la feina, se n'ha de fer una altra. No? És important que la gent es doni compte que el bo és ell. La bona, en el cas d'aquesta senyora, no? D'aquesta noia, la bona és ella. No és ella arquitecta. És la seva disciplina, la seva capacitat d'aprendre, no? De treballar. No?
El que passa que mentre treballes, Xesco, normalment la percepció que tens de la teva vida és al revés, no? Perquè al final la teva vida és anar a treballar, no? I sembla que allò s'acabi convertint en qui ets tu, i d'aquí segurament aquesta buidor, no? O aquest trencament de cop i volta de no només no he d'anar a treballar, sinó no he d'anar a treballar i no sé què he de fer avui amb el meu dia a dia, no amb la meva vida, és que no sé què he de fer avui, no?
Exacte. Mira, això passa molt amb els esportistes quan es retiren si no tenen previst un pla B, no? Identifiquen tant el seu rol amb la seva personalitat que, clar, de la nit al dia passen a ser una persona que no li importa a la gent. Perquè mentre ets esportista d'èlit, molt bé, estàs a dalt de tot, però després no. I n'hi ha alguns que acaben en una gran depressió, precisament perquè, clar, quan es cau el rol o el personatge, si tu estàs tan enganxat amb ell, cosa que a vegades és imprescindible per assolir grans èxits, però si no saps desenganxar-te un moment i donar-te compte que la persona que ha generat tot això té aquesta capacitat, et caus també, tens tota la raó i és una de les coses que la gent s'ha de donar compte.
Costa que siguem conscients que la vida, la nostra, la de tots, en realitat són etapes que anem obrint i tancant?
Costa perquè és un contínuum, no? No et dones compte, no? Potser et dones compte quan mires enrere i dius, mira, fa 5 anys i ara faig una cosa completament diferent, no? Perquè, doncs això, no? La vida és un contínuum i no... A no ser que hi hagi una cancel·lació abrupta, no? Doncs potser, no sé, una separació personal, no? O un canvi radical de feina, no? O el naixement d'un fill, no? Que són coses puntuals, però si no, sí que és veritat que costa.
El Xesco Espar, com va iniciar aquest camí en el món del coaching? Ara suposo que viran, tindrem temps de parlar-ne més en qüestions de lideratge que ara estan tan de moda i tan en voga. Quan iniciaves aquest camí, tenies clar que era una manera bastant definitiva de tancar la teva etapa vinculada a l'esport professional al Barça durant tants anys, o no?
Doncs sí.
Sí?
Sí, a veure, sí i no. Primer, jo vaig començar aquest camí abans.
El feies compatible?
Sí, per què? Perquè per ser entrenador has de ser un gran líder. Llavors, jo la formació la vaig començar abans. Uh-huh. Mira, abans hem posat una cançó de Bruce Springsteen i hi ha un altre cantant que m'agrada molt a mi, que és el Bob Dylan. Sí. Des de petit. M'agradaven molt les seves cançons, però no les entenia. I aleshores jo vaig decidir, tenia 14 anys i feia francès a l'escola, vaig decidir estudiar anglès per entendre les cançons que m'agradaven tant, del Bob Dylan. I això va marcar una diferència definitiva en la meva vida. El fet de poder parlar en anglès i entendre l'anglès, quan la gent no... Ara sí que, gràcies a Déu, tothom està... Tots els joves, els meus fills parlen anglès
clar,
perfectament.
Clar, però
aleshores sí.
Érem una societat francòfona, no?
Sí, fa 30 anys no era així, o 40 anys. Però gràcies a això, precisament, jo vaig poder formar-me en lideratge amb grans experts mundials en llengua anglesa. De manera que, mentre jo volia fer d'entrenador, jo ja m'estava formant amb això en la meva vida secreta. I gràcies a això, vaig tenir la valentia... Tu imagina't, jo era el preparador físic de l'equip d'handbol. Vaig demanar hora per parlar amb el president quan ningú comptava amb mi. Això només era perquè jo tenia molta seguretat en el que jo volia proposar.
I perquè tenies clar on volies anar, no?
També, clar. Sí, jo volia ser entrenador de l'equip. Jo volia fer sentir a la gent, al públic, el que jo sentia quan estava de públic. Jo amb els meus fills, a casa sempre ens agradava molt l'esport, no? I doncs, quan jo era preparador físic, doncs anàvem a veure partits de l'equip de bàsquet, no? De l'equip de futbol, no? Jo veia la capacitat que té l'equip del Barça de transformar la gent i de fer-los feliços, no? Perquè jo estava... I de fer feliços els meus fills, per exemple, que són molt culers, no? Mm. Llavors, jo vaig pensar, jo vull això. Jo vull dedicar-me a això. I per això el meu objectiu és ser entrenador.
Mm. Mira, el nostre tècnic, el Jordi Carretero, et regala una mica de Bob Dylan. Ah.
Oh.
Una cançó preferida del Bob Dylan, Xesco, o no?
Mira, aquesta precisament és la que va inspirar el nom als Rolling Stones. Aquesta és una de les cançons més importants de la història de la música.
Que bona que és, eh?
Sí, gran. Aquesta és una de les meves favorites. Moltes, moltes, moltes. Don't Think Twice, It's All Right. No sé, qualsevol cançó. Totes les de l'inici, sobretot, són molt, molt boniques.
Aquest Bob Dylan és, bé, segurament és un altre d'aquests exemples, no?, de persones que per algun motiu, segurament vinculat al talent, eh? I en podem parlar,
sí,
tenen aquesta capacitat de commoure, d'arribar i de marcar tan profundament a tanta gent, de fet fins i tot a tot un món com és el de la música, que ha acabat seguint, no?, a moltes de les coses,
sí, sí,
que feia Bob Dylan, i això que era el raret de la classe, per entendre'ns, no?, per fer la comparativa, diguem-ne, no era allò més mainstream que hi podia haver quan ell comença a triomfar amb aquella guitarra i aquella harmònica, però al final aquest Like a Rolling Stone és l'electrificació inicial, diguem-ne, no?,
sí,
del Bob Dylan. Però vaja, la societat que té també aquesta capacitat de reconèixer talents, no?, i això segurament és important.
Sí. Sí, i sobretot en el cas dels esportistes, no? Jo crec que el talent s'admira molt, no? Perquè et dones compte, doncs, que una persona que ha treballat, que l'ha desenvolupat, que té un talent, no? Però jo als jugadors els hi recordava, mireu, el talent s'admira, però el talent no inspira. O sigui, inspira a segons quina gent, per què? Perquè dius, si jo treballo puc arribar a ser, en el meu àmbit, puc arribar a ser, doncs, més bo, no? Però el que inspira molt a la gent és lluitar. Més que el talent. El rendiment ve pel talent i per la lluita en el camp, no? Per l'esforç. I quan un jugador es llença per una pilota, quan un jugador fa un esforç extra, això és el que engresca el públic, perquè el talent s'admira, però lluitar pot tothom. Llavors, la gent connecta amb l'equip quan veu esforç, quan veu lluita. El talent s'admira, però l'esforç és el que connecta. I això és el que demanava jo també sempre als jugadors.
Quan tu ara et demanen alguna empresa que hi vagis a fer algun tipus de feina, de coaching, d'assessorament, o la gent ve a escoltar les teves conferències, tu quin és el principal missatge que els estàs llançant a dia d'avui? És a dir, què és el que has detectat que la gent necessita més, tenint en compte les mancances actuals, sobretot en el món aquest de l'empresarial, de l'excel·lència i del lideratge, que és on fa ja més de 12 anys que estàs centrat en la teva activitat?
Doncs depèn una mica de si parlo a líders, és a dir, gent que gestiona equips, o si parlo amb la gent, amb els col·laboradors que ells diuen, no?
Uh-huh.
Però en general, el meu missatge general és de transformació. És a dir, el món canvia, ara ha canviat per la pandèmia, però tornarà a canviar, perquè el món canvia sempre. La naturalesa és evolució. Llavors, el món canvia i canviarà. Llavors, cada repte demana un jo diferent. Aquesta frase surt sempre. Cada nou repte demana un jo diferent. I aquest nou jo diferent es desenvolupa, primer, tenint clar on vols arribar i tenint clar en qui t'has de convertir per mereixer-ho. Però els objectius no només es persegueixen, es mereixen per la persona que et converteixes durant el camí. I aquesta és la manera més segura d'assolir un objectiu, no? Si vols ser un gran locutor de ràdio, doncs jo et dic, tu ja ho ets, eh? Tu ja ho ets. Però
què diria molt camí,
que comença? Jo li diria, a veure, a qui admires tu? Quines característiques té? Diria aquestes, no? Val. De 0 a 10, tu com estàs en aquestes característiques? I ell, doncs, diria, bueno, doncs mira, aquí hi ha un 6, aquí hi ha un 4. Llavors, val, vols arribar a assolir aquest nivell? Doncs ja tens el teu procés de formació? Ja està clar, llegeix 3 llibres sobre cada aspecte. Apunta't en un curs, en una universitat, on puguis, i forma i genera tu la capacitat de transmetre això. I si ho fas així, tard o d'hora ho aconseguiràs. Jo això és el que els dic.
Les empreses, especialment a partir de la pandèmia, i sobretot les empreses mitjanes i grans, on hi ha diversos equips i que amb tot això de la pandèmia, del teletreball, la sacsejada econòmica que hi ha hagut, comença a haver-hi una preocupació molt important pels lideratges, no? I aquest canvi que s'està començant a produir en moltes empreses, en les seves cúpules, per entendre com han de ser aquests directius, perquè ja comencen a parlar més de lideratge que de direcció, no? I això és un canvi molt important perquè implica canviar el funcionament i l'estructura mental, és a dir, com estan concebudes les empreses a dia d'avui.
Sí, jo crec que és una cosa que ha de conviure. Aquests dos conceptes, jo em vaig donar compte d'això en la formació d'entrenadors i en mi mateix. No? És a dir, una cosa és tot el protocol tècnic que ha de desenvolupar una persona que té a càrrec un grup de gent. No? És com un entrenador ha de dissenyar el model de joc. No? Mira, les jugades que utilitzarem seran aquestes. No? Això és dirigir, és ensenyar, és controlar, és posar en forma. En una empresa és seguir els protocols. No? Diríem que és parlar al cap de la gent. Val? Però les coses no són només tècniques. I la gent són esperits. La gent està a darrere d'això. No? Llavors, dirigir és una part, però liderar és una altra. Dirigir és parlar al cap de la gent, liderar és parlar-li al cor. I moltes vegades doncs ens oblidem d'un d'aquests dos factors. No? Hi ha entrenadors que tenen molta rauxa. No? Són uns grans líders, però la tàctica, la direcció no funciona tan bé. No? I al revés, hi ha entrenadors que són metòdics, aquí al Camp de Barça n'hem tingut algun, metòdics, perfectes, però s'obliden de l'aspecte humà. Llavors, les empreses i els líders han de tenir una bona combinació d'aquests dos. I què passa? Que avui en dia, que el teletreball està tan extès i que el control directe de la gent no és com era abans, està clar. Llavors, clar, la funció de lideratge ha ampliat la seva... Perquè tu has de fer que la gent tingui ganes de fer-ho.
Sí, però sobretot, clar, però té una dificultat, no?, amb aquests mons del teletreball, perquè, per exemple, una de les coses que ha incorporat al mercat laboral la pandèmia i que abans no teníem és la por. No? És a dir, abans, anar a treballar no implicava una preocupació per la salut personal, no havia implicat en cap moment un factor de risc, no? I ara aquest és un element que ha començat a entrar en moltes empreses, que ha començat a entrar en equips on s'han de fer reunions, on la gent ha estat durant molt de temps treballant a casa amb aquest teletreball i que quan de cop i volta tornen o han tornat a un espai laboral comença a haver aquesta inquietud, no? Diguem-ne, que tenim tots, diguem-ne, de la proximitat, que l'havíem relaxat una mica i que ara amb Omicron segurament ha tornat a aflorar, no? Per això deia que aquí el matís entre el lideratge i la direcció és molt clau, no? Perquè el dirigir al final és fer un correu i dir s'ha de fer això, 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 amb aquest temps, amb aquesta forma, i hauria d'estar acabat en aquell moment, no? Però això no té en compte l'estat emocional de les persones amb les quals estàs treballant.
Exacte, exacte. Llavors, has de treballar... Això és una cosa que es guanya bàsicament generant confiança. Confiança entre els integrants, confiança... I en aquest cas de la por, doncs, escoltant els metges. Què diuen els metges que hem de fer això? Ells són els que en saben, no? Doncs hem de confiar. La societat ha avançat. I això és una cosa que també explico sovint, que el cos humà estava dissenyat per viure 40 anys només. No? Durant segles i mil·lennis, la vida humana tenia aquesta esperança de vida. El que passa que hi ha hagut un factor que ens ha separat de la resta d'espècies, que és la capacitat d'especialitzar-nos en una feina i viure en societat. Això, el llibre de Sapiens és una mica la conclusió de llibre, no? Llavors, clar, avancem perquè cadascú ens dediquem a una cosa, però després som capaços de col·laborar entre nosaltres. Llavors, aquí hem d'escoltar els especialistes en cada moment. Si volem veure un bon partit de futbol, doncs preguntem-li a un bon entrenador de futbol, no? El Guardiola o el Pochettino, o no sé, o aquí, un gran entrenador, no? I si volem saber què hem de fer la pandèmia, li hem de preguntar als metges.
Avui estem compartint aquest propòsit amb el Xesco Espar. Com sempre, els nostres convidats els demanem música per anar avançant en la nostra conversa. Hem començat amb aquest Waiting on a Sunny Day carregat d'alegria i de bon rotllo de Bruce Springsteen. I mantenim el to amb els Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
Tonight's gonna be a good night. tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off.
Xesco, per què aquest I Got a Feeling?
Mira, per dues raons bàsiques. La primera és perquè un cop em van convidar a fer una xerrada amb gent jove, amb gent jove. I la gent que em va convidar a fer la xerrada em va dir, oh, és que hem estat en una xerrada teva que vas començar amb el Bruce Springsteen i em va agradar molt. Podries fer aquesta xerrada amb un col·lectiu de joves? Un gran col·lectiu també, no? Vaig dir, jo no tinc cap problema fer la xerrada, però si hi posem el Bruce Springsteen pensant que és música clàssica, perquè aquests nois tenen 14 o 15 anys i aquests ja no escolten el Bruce Springsteen. Llavors vaig preguntar als meus fills que tenien aquesta edat més o menys. Dic, escolteu, què escolteu vosaltres? El Bruce Springsteen? I van dir, papa, el Bruce Springsteen no. Van dir, els Black Eyed Peas. I llavors vaig dir, mira, vaig a buscar cançons dels Black Eyed Peas i vaig començar i vaig fer les xerrades amb gent jove, doncs posar la música que ells escoltessin, no? I buscant música dels Black Eyed Peas vaig trobar aquesta cançó en una performance en un dels aniversaris del programa de l'Oprah Winfrey,
sí.
On a Chicago, no sé si segur que has vist el vídeo, perquè tothom l'ha vist el vídeo, només cal posar Oprah Winfrey, Black Eyed Peas...
Sí, 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 sí.
On 3.000 ballarins li fan una coreografia de sorpresa amb aquesta cançó, no? I em vaig quedar molt impactat, no? Però és que, a més, llavors, aquesta cançó la vaig començar a utilitzar... Mira, un dels seminaris potser que m'ha fet més, no sé si, no diré famós, però conegut, que faig amb gent, que he fet amb equips, he fet amb molts equips d'èlit, equips que han jugat finals de Champions, no? És un seminari que faig caminar la gent sobre el foc, descalços, literalment, sense cremar-se, no? Perquè entenguin el que és la capacitat de generar nosaltres mateixos la nostra confiança i les nostres emocions. Bé, no és el foc, és sobre brasa.
Sobre brasa, sí.
I sobre brasa, sí. I jo vaig aprendre això fa molts anys amb l'Anthony Robbins, el 2000 aproximadament, a Londres, no? amb un grup de treball. I després vaig anar a aprendre a fer-ho amb la persona, és una seta que viu al parc de Yosemite, a Califòrnia. Volia entendre l'estructura del foc i de per què podem fer-ho i per què som capaços de fer-ho. No? I això sempre ho fem de nit, perquè la brasa té molta més llum, no? Llavors, aquesta cançó va ser la cançó de l'event, sobretot, no? Perquè diu, I got a feeling that tonight's gonna be a good night, no? De que aquesta nit serà una gran nit. I per això és una cançó que sempre que l'escolto, i l'escolto molt, sempre em porta aquest punt, i cada cop que fem aquest seminari és una de les cançons principals que sona.
Ara que parlaves de la gent jove i has citat aquest vers, diguem-ne, aquesta frase de la cançó, no sé si ara te n'han demanat, però si ara et demanessin de fer algun taller xerrada amb gent jove,
sí.
Que lligant amb la pandèmia, aquesta frase que has dit, n'hi ha molts que no l'han pogut viure mai per culpa de les restriccions. És a dir, aquesta frase de tinc la sensació, sí, que aquesta serà una gran nit, és una frase que hi ha una generació de joves que tenen ara... 17 i 18 anys, que amb la pandèmia això encara no ho han pogut viure, no? Que abans parlàvem de la por i de la incertesa. Ostres, els ha tocat entrar en la presumpta edat adulta en un moment que és molt complicat, no? Què els diries tu ara en aquests joves si els haguessis de fer una xerrada per ajudar-los a encarar el futur?
Doncs jo els diria que cada generació té el seu hàbitat que els marca, no? I doncs, els meus pares van tenir la postguerra, no? I nosaltres, o jo, vaig tenir, una certa forma de veure el món, i tu que ets més jove que jo, doncs has tingut la teva orientació, no? I amb ells els hi toca aquesta. I ells han de construir la seva personalitat en base al que tenen, que l'important no estan els mitjans. I jo els hi posaria un exemple. Això de no sortir a la nit no passa res. Les meves filles no han sortit mai a la nit. Són esportistes d'elit i no han sortit mai a la nit. I són perfectament normals.
Vull dir passa que et respondrien final, que era una elecció personal, no? Potser.
Clar, sí. Però que en aquest sentit no passa res. Vull dir que es pot ser fantàstic, que està molt bé sortir a la nit, a tots ens agrada sortir ocasionalment a la nit, no? Però que el que hem de mirar és, amb el que tenim, fer el millor que puguem. Que això ja arribarà un dia que es podrà fer. Si Déu vol i tot va bé, ja ens hi tornarem a trobar, o no. Però bé, també abans conduíem lliurement i ara portem el cinturó de seguretat perquè és millor per a tots, no? Doncs en la mesura en què tinguem un virus que està donant voltes per aquí, doncs potser hem de valorar la seguretat, no?
Xesco, fes aquesta referència ara a les teves filles. Què costa més, ser entrenador del primer equip d'handbol del Barça o pare de fills esportistes professionals?
Doncs mira, són dues coses diferents, però les dues són molt divertides i molt apassionants. Patir, crec que pateixo més, veient les meves filles quan competeixen, sobretot en finals i en partits difícils, potser que quan estàs a dins i saps que hi pots fer coses, no? Però les dues coses són fascinants.
És més fàcil ser pare o ser coach? Perquè, clar, els que només són pares, diguem, a vegades penses que m'aniria bé tenir la segona part per sortir-me'n millor.
Doncs, mira, no ho sé, perquè de pare no hi ha manual, no? De coaching em pots estudiar, no? De fet, he estudiat, però després de pare no. I després les eines de coaching tampoc serveixen massa per fer de pare, perquè tampoc ho fan cas. Jo, de fet, quan començo a parlar, els em diuen, papa, no comencis amb les teves paraules. I això ja m'ho deien des de petites, O sigui que, bueno.
Sí, ja ho tenien après, no? Ja et veien a venir, deien, no, sí. No, que jo no vull parlar amb el coach, jo vull parlar amb el meu pare,
Sí, saps que crec que influeix molt, però molt, l'ambient de casa. És a dir, perquè aquesta és una pregunta que em fa molta gent, que diu, tu què has fet amb les teves filles? Dic, mira, jo no he fet masses coses amb elles. Jo he estat al seu costat quan han perdut. I deixant-les, i sobretot que facin cas a l'entrenador, que jo no en sé de waterpolo, no? Que sobretot que facin cas a l'entrenador. Però, a veure, ara per què deia això.
Parlàvem d'aquesta dificultat de ser pare, de no tenir manual, no, diguem-ne, no?
Et parlava de l'ambient de casa, no? I l'exemple que donem nosaltres quan pensem que no miren, elles miren. Els fills miren sempre. Llavors, realment, el que transmetem als fills és aquest ambient que es viu. T'ho dic perquè, per exemple, quan elles eren petites, jo havia guanyat la Copa d'Europa. Llavors, elles pensaven, això de guanyar la Copa d'Europa no pot ser tan difícil. Si el papa l'ha guanyat, no ha de ser tan difícil. I llavors, quan elles van començar a jugar a waterpolo, ja tenien al cap aquesta idea de que la Copa d'Europa és una cosa possible, no? I elles ja lluitaven per això, mentre que potser les seves companyes doncs jugaven per jugar, no? I llavors, doncs, a la seva mare també l'esport sempre li ha agradat molt. El meu pare es va casar amb una de les filles de la seva entrenadora de futbol. Vull dir que l'esport sempre ha estat a casa una cosa que ha estat per davant de tot. Llavors, jo crec que, més que intervenir directament amb elles o amb ells, és una mica com s'estructura tota la família.
Per una persona com tu, tan vinculada al món de l'esport professional, que les teves filles hagin fet aquesta carrera, veure-les sent olímpiques als Jocs de Tòquio, entenc que deu ser un dels moments de més satisfacció personal, no?
Sí, mira, elles han estat olímpiques a Londres, a Rio
sí.
i a Tòquio, no? I a Londres i a Rio vam poder anar a veure-les i a recolzar-les allà en directe i, malauradament, ja teníem el viatge preparat per anar a Tòquio també.
I ha passat però... el que va passar.
Terrible, eh? Terrible. Uns Jocs Olímpics sense públic és terrible. I elles mateixes ho deien. No té res a veure.
Clar, també és veritat que, com a mínim, vam poder tenir la satisfacció, suposo, de finalment fer-los, no? Amb l'ajornament que hi havia
sí.
hagut, els dubtes de l'última hora, no? de si aquells jocs es podrien fer o no fer. Sobretot per lligar una mica amb el que comentàvem abans de l'expectativa i de les etapes de la vida quan un està fent una cosa amb un horitzó molt clar, no? I en el cas, per exemple, dels esportistes professionals i amb l'horitzó dels Jocs Olímpics es va veure d'una manera molt radical, no? Com se'n va en orris d'un dia per l'altre la teva preparació de 3 anys i escaig perquè arriba un virus i diu, no, és que tot allò que havies estat fent, pensant i treballant, doncs no serà, no? I no sabem quan es produirà aquest moment.
És molt dur. Jo crec que, sobretot en la qüestió dels Jocs Olímpics, els esportistes han d'estar molt ben amoblats, perquè jo recordo les meves filles quan a Londres van perdre la final contra els Estats Units. Val? Llavors van dir, bueno, ja les enganxarem a Rio. No? A Rio, les russes les van eliminar, no van arribar a la final, no? Cosa que sí van fer a Tòquio. No? I deien, papa, és que això dels Jocs Olímpics són 4 anys si l'equip es classifica i l'entrenador ens porta. O sigui, que... preparar uns Jocs Olímpics és una lluita titànica durant 3 o 4 anys i, per exemple, l'últim any les jugadores van deixar de viure o d'estar totes al Sabadell com perquè tenir més competició a la Lliga i preparar-se millor lluitant entre elles, no? Per poder anar als Jocs encara més ben preparades. No? Llavors, els Jocs Olímpics són com 32 campionats del món junts alhora i és una fita, és com... Jo crec que és com una batalla d'aquelles que els grans generals romans els hi feien una estàtua i això faria per cada esportista olímpic.
En aquests Jocs Olímpics va passar una cosa que jo crec que va tenir, bueno, crec no, va tenir una transcendència mundial, que va ser el moment en què la Simone Biles va anunciar que per una qüestió mental, que no física, no participava en proves tan importants com la dels Jocs Olímpics. Estem parlant de segurament d'una de les atletes més top del món, no? I que va dir no puc competir, no és pel físic i no és pel cap. M'agradaria que poguéssim parlar una estona d'això. Però fem una cosa, escoltem una cançó primer. Xesco, va, fem una cosa, que si no després ens quedarà tot desendreçat. Michael Bublé, Gotta Be Patient.
Sí.
I just wanna see my friends. I wanna walk the street again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination.
I just wanna feel your love. 'Cause Instagram is not enough for me. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination.
Every day we'll sing a song to make you dance until this ends.
I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination.
Si tienes ganas de salir, lo siento pero no, tienes que quedarte ahí. Pero cuando canto esta canción, ahí me brilla el corazón y me siento muy feliz.
see my friends. I wanna walk the street again, again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination
every night and every day.
So I gotta be patient.
Ara anirem amb la Simon Biles. Aquesta cançó per què, Xesco?
Ui, novament per diverses raons. La primera, a mi m'agrada molt el Michael Bublé. Em transporta a una part de la meva vida que va ser molt intensa i molt, molt emotiva, molt personal. I a més, tinc la sort d'estar en algun concert en directe i és un gran actor, el Michael Bublé. O sigui, també la química que té amb el públic és molt especial i val la pena també veure'l com el Bruce, no? Però aquesta no és la principal raó. La principal raó és... Perquè tu coneixes aquesta cançó, oi?
Sí.
Aquesta cançó és dels Stay Home.
Sí, sí, sí.
És a dir,
és aquella cançó que surt del confinament, no? I que ell diu, ei, això és bo.
O sigui, dos nois o tres nois que treballen en grups diferents, que són, doncs, crec que els Buhos i el Doctor Prats, no?
Sí.
I es troben confinats que no poden fer res, i del no res, només del seu geni i del seu talent, és una cançó que canta el Michael Bublé uns mesos després. És a dir, no em diguis que això no és inspirador.
Home.
Que això no és dins a... Fins i tot en les situacions més compromeses, més difícils i més complicades, sempre, si hi ha talent, si hi ha treball, si hi ha creativitat, si hi ha geni, sempre te'n pots sortir, i no és només sortir-te'n, sinó fer una cosa extraordinària.
Home, i aquesta cançó sempre parlant, me la recorda. Clar, estem parlant d'una cançó que ha arribat a crear un grup nou i que ara estan girant. És allò, aquell Stay Home, diguem-ne, no?, que comença com un divertimento casolà, no?, convertit ara en un dels grups de moda que està rodant, que està girant, que els estan contractant i que han voltat per mitja Europa, de fet, ja fent concerts.
Exacte. I voldria fer extensiu a tota la cançó catalana, a tots els grups catalans, que me'ls escolto tots i m'encanten, i crec que tenen un talent infinit i que novament estan demostrant tota la força que té el país.
Simon Biles era el nom, sí, que posava damunt de la taula just abans de fer aquest recés, diguem-ne, en la conversa amb el Michael Bublé. Què vas pensar quan va passar el que va passar als Jocs de Tòquio i tot el que remou a partir del moment en què surt, sí, un esportista professional i diu "no estic bé"? No es referia a la part física, sinó a la part emocional, no? Diu, no estic bé, i com que no estic bé, no puc competir.
Vaig pensar diverses coses. La primera és que aquesta noia estava bastant ben preparada, perquè es va donar compte d'això. Hi havia gent que em deia, és que això està... No, el treball que ha fet és bo, perquè ella ha detectat que no està bé i que si participa, perjudicarà l'equip. I davant d'això, pren la decisió de comunicar, una decisió difícil, perquè ara diré la segona part, no? De dir a l'entrenador, no em posis perquè no ho faré bé i perjudicaré a la puntuació de l'equip. Llavors, jo crec que en aquest sentit, la preparació psicològica que portava era bona, la preparació psicològica. El que passa, el segon punt, és que estem parlant d'una, jo crec, d'una malaltia. I aquí, això han de ser els metges, han de ser els psicòlegs professionals, els metges, els que l'han d'ajudar. I que el que demostra és que els esportistes d'elit, doncs, són persones normals. L'única cosa que hi ha un moment del dia que són, perdona, acollonants. Tenen unes habilitats fora del comú, però que la resta del dia són gent normal. I que casos com aquest n'hi ha més, no? I que no els hem de fer que són superherois sempre en tot.
I que no poden amb tot, no? I la percepció aquesta, i la realitat aquesta de... Que no podem amb tot, no? I que hi ha coses que segurament es poden entrenar, no? Que són les cames, que són el cos, que és la coordinació, i que hi ha coses que s'han de cuidar, no? Com és el cap i la salut emocional.
Sí, i que també es poden entrenar, però que igual que físicament tenim un límit, perquè això de que no hi ha límits, a mi no m'agrada aquesta frase, o sigui, m'agrada en un doble sentit, no? O sigui, no hi ha límits. Sí que tots tenim límits, no? El que passa que normalment estan més enllà del que pensem. No? Perquè no ens donem compte de lo grans que podem ser, no? Només de qui som. Però en aquest cas, també, no voler no sempre és poder. No sempre.
De les coses més complicades que hi ha, segurament és reconèixer a vegades les pròpies febleses, no? És a dir, el quan no podem, no?
Sí, no, sí, sí. Perquè, clar, sempre et ve una sensació de fracàs. Quan dius freno, Claro. S'ha de ser valent per això també, eh? S'ha de ser molt valent. La valentia no és sempre arriscar i jugar-te-la. La valentia també a vegades és dir, avui no.
Per què no ens ensenyen a fer-ho, això? No? Recordo quan hem començat la conversa fa pràcticament una hora, no? Parlàvem d'aquesta capacitat o d'aquesta necessitat de formar-nos en el lideratge, és a dir, del conèixer-nos, no? I saber en què podem tibar a la gent perquè ens segueixi, ens acompanyi, i alhora també ser conscients de les pròpies mancances, però no com un problema o com un error, no? sinó com una possibilitat de treballar-ho. I resulta que en aquestes coses, vitalment, Xesco, normalment no ens en comencem a preocupar fins que estem en un moment avançat de la nostra vida, no? Perquè no hi ha un aprenentatge o no hi ha un ensenyament en aquest camí entre la gent més jove.
Sí, potser perquè tenim una societat que el que premia excessivament el número 1, comptant que el número 2 està molt bé. Saps? A més, recordo una frase de la meva filla, de l'Anny, sortint dels Jocs Olímpics de Londres. Sí. Els havia dit el Mick Yoka, l'entrenador, el vestidor, de dir, sou les segones millors del món, eh? No vull ningú plorant al podi. És que ets la segona millor del món, has perdut. Sí, però que fa molt bé ser el segon. O sigui, no passa res per perdre. Perdre no és el contrari de guanyar. Això és una cosa que estic explicant molt, també. Perdre no és el contrari de guanyar. El contrari de guanyar és no intentar-ho. Perdre està de camí a guanyar. El que passa que el món ens fa veure que si perds, ets un perdedor. No, no, el perdedor és aquell que no ho intenta.
Bueno, segurament perquè, tot el que fem està orientat només a la victòria, no?
Sí, sí, sí. És un excés de culte al número 1, repeteixo, al número 1, a la victòria. La Champions només la pot guanyar un equip. Què vol dir? Que tots els altres equips han fracassat? No, han quedat segon, tercer, quart... Bueno, tothom té el seu lloc, no? Tot està bé. Però jo crec que, no sé, potser la publicitat o... Sí, la publicitat i la societat ensalça el guanyador, no? Sobretot el que guanya, no? Jo crec que està molt bé ensalçar el guanyador perquè, sobretot quan bat un rècord olímpic, un rècord mundial, perquè ens dona mesura de la pròpia evolució de l'espècie, no? Però bé, també s'ha de posar tothom en context.
El Xesco es para enyora la vida d'estar en aquesta exigència del guanyar, d'estar al capdavant d'un equip, o ho veus ja com una etapa que va passar, que està allà, de la qual has pogut aprendre, però ja està?
Doncs una de les coses que em vaig prometre quan vaig decidir deixar de ser entrenador va ser no baixar el meu nivell d'exigència. I fes el que fes, seguir fent-ho a tope, a tot el que pogués donar. I en aquest sentit, doncs, en aquests 10 anys, jo em prenc la vida igual. No, no, aquesta pressió personal la continuo mantenint. En els últims 10 anys puc haver donat centenars de conferències. Centenars, literalment, eh? Vull dir, hi ha hagut anys que potser he donat 60 o 70 conferències. Tinc una acadèmia online, academiadentrenadores.com.
Sí, sí, sí.
I tinc 8.000 entrenadors treballant i rebent correus i actius en cursos, pràcticament 1.000. O sigui, que i busco seguir formant-los, seguir millorant. Aquesta exigència la mantinc.
Però
crec que
però tot això t'omple el cuquet, sí. Diguem-ne, de no estar tu al capdavant d'un equip de primer nivell en el dia a dia, al vestuari?
No m'ho plantejo massa, però sí, també he escrit 2 o 3 llibres,
sí,
que també estan tenint molt bona acollida. És a dir, jo no només sóc entrenador o puc fer d'entrenador, puc fer altres coses, no? I llavors hi ha un aspecte que la gent no té encara en compte, que és que ser entrenador vol dir desaparèixer del món 11 mesos i 20 hores de les 24 pensant l'equip. Dic 20 hores perquè encara que dormis 8, 4 hores t'asseguro que somies.
Li estàs donant voltes encara, no?
Estàs allà. Llavors, clar, jo això ja ho vaig fer 10 anys. No sé si vull seguir fent-ho. Comptant que puc fer altres coses.
No, evidentment, i que tens tot això. Llavors, i tots els llibres, diguem-ne, no? Abans m'has parlat del Jugar con el corazón, tens la libreta, tens el No Límits. No sé si estàs treballant en algun altre llibre ara mateix.
No, de moment no, perquè... perquè vull donar-li volada a la libreta, que també crec que és un llibre que pot ajudar molt a la gent, però Jugar con el corazón fa 10 anys que el vam escriure, anys.
I allà està,
jo segueixo rebent correus de gent agraint-me per haver escrit el llibre. I portem, ja et dic, 27 edicions.
És una brutalitat.
I a través d'aquest llibre, per exemple, vaig conèixer el Pochettino perquè el havia llegit, l'havia utilitzat amb les noies que havia treballat ell quan estava amb l'Espanyol femení, i pràcticament molts anys col·laboro amb l'equip que ella sigui entrenant, doncs fent alguna activitat, i vull dir que aquest pols competitiu, jo també treballo amb esportistes d'èlit fent coaching o amb equips d'èlit com el Tottenham o el Southampton o molts equips, no? Vull dir que aquest coquet ja més o menys ja el desvio cap allà, no? Però això de dirigir un equip com a responsable principal és molt exigent.
L'handbol va perdre un entrenador de primer nivell, tots plegats vam guanyar un coach, un expert en lideratge i una persona a qui és un plaer escoltar. En qualsevol de les converses, avui ens ha regalat aquesta hora. Moltíssimes gràcies, Xesco Espar, un plaer.
Moltes gràcies, Pol, moltes gràcies a tot.
Que la vida et segueixi somrient. Que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí. Si en teniu ganes de més, ens retrobem la propera setmana, com sempre, aquí a Ràdio Estel. Al propòsit.